TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 11 de maig. Està previst que en aquests moments es reprengui l'operatiu per desembarcar i repatriar tots els passatgers del creuer afectat per l'antivirus fondejat a prop del port de Granadilla de Abona, a Tenerife. Comença la preparació del vaixell perquè avui vespre parteixi ja sense els viatgers ni part de la tripulació. De moment han desembarcat 94 persones i avui està previst que ho facin la resta, 24. Ho explicava ahir vespre la ministra de Sanitat, Mònica García.
94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de los vuelos, el de Países Bajos, han ido 11 nacionalidades. El dispositivo ha resultado con total normalidad.
Tot això quan hem sabut que una persona dels Estats Units repatriada ha donat positiu en antivirus i presenta símptomes lleus. Mentrestant, els 14 espanyols que anaven a bord del creuer han passat la seva primera nit fent quarantena a l'Hospital Madrileny Gómez Ulla. A les 8:30 analitzarem l'operatiu i el brot amb Clàudia Paredes, professora de la UIB i experta en malalties infeccioses i parasitàries, en una jornada en què hi ha qüestions més destacades de l'actualitat. Les avancem en titulars. Tendència a l'alça a les Balears en l'obertura d'hotels de turisme d'interior i d'agroturismes.
En només d'una dècada, mig centenar d'aquests establiments a Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic. Mentrestant, a Menorca, el fenomen també s'accelera. El nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat en aquesta illa més d'un 480% en 10 anys, segons l'Observatori Socioambiental de Menorca.
També augmenta el nombre de treballadors del sector tecnològic. En aquests moments n'hi ha més de 4.000, segons dades de l'associació que agrupa aquestes empreses.
L'entitat assegura que les companyies del sector passen a mans estrangeres quan superen la xifra de 50 empleats. Passar a fer feina a una companyia internacional fa augmentar el sou en 40.000 euros anuals.
I avui continua l'Audiència Provincial de les Balears el judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra cops a la colònia de Sant Jordi l'any 2024.
S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular i es llegiren els escrits d'acusació.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal no va poder guanyar la seva quarta Champions consecutiva. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma va perdre la final per 2-0 contra l'Sporting de Portugal i queda així a les portes d'aixecar el seu quart títol europeu després d'haver guanyat les tres edicions anteriors. Diogo Santos i Alisson en pròpia porta marcaren els gols del conjunt portuguès que fan que el conjunt mallorquí sigui subcampió d'Europa. En futbol, el Mallorca va aconseguir sumar un punt contra el Villarreal després d'empatar 1-1 a Son Moix i és ara a 2 punts del descens. I el Barça s'ha proclamat campió de Lliga després de guanyar per 2-0 el Real Madrid i quan resten 3 jornades per acabar el curs. També en futbol, el play-off d'ascens a Primera Federació, el Poblense i l'Atlètic Balears guanyaren els seus partits. El Poblense 0-1 contra el Numancia i els blanquiblaus 0-3 al Corujo Gallec. I en motociclisme, el Moto2, Izan Guevara va aconseguir la seva primera victòria guanyant el Gran Premi de França.
I avui és festa grossa a Solla, Mallorca, on se celebra Esfiró.
El moment més multitudinari serà a l'hora baixa, però ja hi ha ambient des de bon dematí. Fa una estona hem estat en directe des de Can Dulce, on les pageses preparen els entrepans per berenar. Ens han explicat que, tot i que aquest dia són frenètics, la feina comença molt abans.
Jo crec que estan tot l'any preparant les coses. És vera que per berenar en concret està millor un parell de setmanes abans, però sí, estan tot l'any fent reunions i xerrant amb l'Ajuntament i organitzant coses i sí, això.
També avui han fet balanç de la Fira Eivissa Medieval, han guanyat en un mancó participació que altres anys, tot i que l'Ajuntament encara no ha fet el balanç final. Coneixem ara si a Solla tindrà més bon temps que no el que han tingut aquest cap de setmana a Eivissa. Això és que xifra, bon dia, que és el que hem d'esperar.
Bon dia, sí, millor temps, perquè avui el cel estarà pràcticament destapat. Comencem ara a Solla amb 17 graus i la temperatura màxima arribarà fins als 24, fins i tot 25 graus, amb molt pocs núvols. Tindrem aquesta mateixa situació a tot l'arxipèlag, que avui un dia molt tranquil, de cel pràcticament destapat. Hem començat amb núvols, sobretot a punts de l'est de les illes, però a poc s'han d'anar desfent i tindrem moltes clarianes. Pocs núvols i amb aquestes temperatures que avui s'enfilen una mica respecte a les que teníem ahir. Per tant, unes màximes entre els 25-26 graus que registrarem a punts del nord i del ponent de Cadilla. El vent avui bufa de llavoig del sud-oest, fluix en qualque cop moderat. També durant les hores centrals de la jornada tindrem una mica d'embat. I la situació marítima amb redols de maró, amb ones de més de mig metre d'altura. Però a recer d'aquest vent del sud-oest, el temps a la mà serà tranquil, amb mar rissada o marejol. Demà continuem, sobretot al matí, amb el cel gairebé destapat. Sí que es poden formar durant la matinada alguns bancs de boira, mínimes més baixes aquesta pròxima nit i matinada, demà màximes semblants amb augment de núvols a partir del capvespre. La temperatura ara ja arriba als 18 graus a Ferreries, als 19 a Es Mercadal, al Cudi en tenim 18, a Manacor 17 o a Palma 20, a Sant Francesc ara 15 graus a l'interior de Formentera, 16 graus tenim a Sant Antoni i 19 a Eivissa.
I són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, al control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles i Neus Periques. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Es reprèn l'operatiu per desembarcar i repatriar tots els passatgers del creuer afectat per l'antivirus fontejat a prop del port de Granadilla de Abona, a Tenerife. Està previst que primer comenci el procés de proveïment, després es farà l'avituallament i l'hora baixa. Desembarcaran la resta de viatgers, de manera que es preveu que a darrera hora de la jornada tot el passatge ja sigui fora de l'embarcació i el vaixell pugui salpar.
Es tracta d'un operatiu que, segons ha afirmat la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha desenvolupat en total normalitat fins ara. Queden 24 persones per repatriar, o faran amb dos avions, un cap als Països Baixos i l'altre cap a Austràlia. Durant la jornada d'ahir varen desembarcar un total de 94 persones de 19 nacionalitats. En 7 dels vols que es varen efectuar hi anaren 8 nacionalitats i en el dels Països Baixos n'hi anaren 11.
Tot això quan hem sabut que una persona de nacionalitat estatunidenca repatriada ha donat positiu en antivirus i presenta símptomes lleus. Mentrestant, els 14 espanyols que anaven a bord del creuer han passat la seva primera nit fent quarantena a l'Hospital madrileny Gomezulla i continua havent persones sospitoses d'estar contagiades.
La dona hospitalitzada a Alacant per haver coincidit en un avió amb una de les víctimes ha donat negatiu en la segona PCR. La de Barcelona, per la seva banda, també ha donat negatiu, en aquest cas, però, en la primera prova. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que en fan seguiment.
Nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
També les autoritats franceses han informat que un dels homes repatriats va desenvolupar símptomes durant el vol de repatriació. Ara, els 5 passatgers estan en aïllament i rebent atenció mèdica. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom,
our advice is clear, starting from May 10.
Explica que la quarantena per aquest virus és de 42 dies. També ha detallat que en poden aïllar a l'hospital o a casa i que els països segueixen les recomanacions europees. També ha parlat la cap d'emergència d'alt impacte de l'OMS, Diana Rojas.
Hay varios protocolos. El protocolo que tenemos en la OMS empieza día cero, el día que desembarcan. Sin embargo, hay algunos países que están considerando el día cero, el último día que la persona... L'últim confirmado salió del barco.
Es tracta d'un operatiu que no està exempt de polèmica. Els primers dies el govern de les Canàries va acusar l'executiu espanyol de deslleialtat institucional. Ahir, però, no varen acudir a l'operatiu i aquest és el missatge que els hi ha llançat la ministra.
Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, pues yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
Estaran pendents, per tant, d'aquest operatiu per desembarcar i per repatriar els passatgers del creuer afectat per l'antivirus, un operatiu que està previst que acabi avui vespre. Són les 8 i 9 minuts. I avui també vos explicam la tendència a l'alça que hi ha a les Balears en l'obertura d'hotels de turisme d'interior i d'agroturisme. Es crida l'atenció que en només una dècada, mig centenar d'aquests establiments a Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic. A Menorca el fenomen s'accelera, el nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat més d'un 480% en 10 anys, segons l'Observatori Socioambiental de l'illa. A Ciutadella, aquests allotjaments amb encant també s'han quadruplicat i a Maó ja han dit prou amb una moratòria per frenar l'allau d'hotels boutique.
Si miram les dades dels allotjaments rurals a Menorca, han passat de prop de 970 a més de 1.100 en tan sols 2 anys. A Maó, com dèiem, l'Ajuntament no pot concedir llicències, ja que va aturar aquests permisos pel perill de gentrificació al nucli antic. Ània Sánchez Rodrigo, la propietària del primer boutique hotel de Maó.
La gent, el que ha passat a Ciutadella, que hi ha tants i tants i tants, suposo que aquí han dit stop, perquè, clar, està xocant un poc en sa gentrificació.
Aquest boutique hotel amb 15 habitacions preveu una plena ocupació per als mesos d'estiu.
Ja no és això que diguis, mira, tu, el mes de maig ja tenim tot el peix venut. No, no és així, ja com antes. Ara, bueno, s'ha d'estar molt damunt i fan... Hem de fer molt de pues, revenue, no? Que és com fan les companyies aèries, que estan damunt dels preus, mires el que fa la competència.
El president de l'Associació d'Agroturismes i Turisme d'Interior, Miquel Artigas, explica que a Mallorca el creixement està marcat per limitacions urbanístiques. De fet, la reconversió d'antics casals senyorials en establiments turístics ha de complir un seguit d'exigències.
Un hotel d'interior només se pot fer a una casa d'una certa antiguitat, no se poden pensar en quines reformes.
De cada vegada hi ha més clients nacionals, però hi predominen els de nacionalitat alemanya i anglesa, cercant experiències relacionades amb la naturalesa i els costums.
I també avui vos parlem de les empreses tecnològiques de les Balears. L'associació que les agrupa ha detectat que les companyies d'aquest sector passen a mans estrangeres quan superen la xifra de 50 empleats. En aquests moments hi ha més de 4.000 treballadors de l'àmbit digital que estan integrats en aquesta entitat, però calculen que en són molts més els que fan feina en aquest sector.
Passar a treballar una companyia internacional fa augmentar el sou en 40.000 euros anuals. A més, donen més possibilitats de fer feina des de casa. Margarita Martínez és la vicedegana del Col·legi d'Enginyers de les Balears.
Multinacionales o empresas grandes que lo que hacen es que tienen un NIF aquí en España y por eso pueden contratar gente y pueden pagar quizá en un precio no tan alto como si lo contrataran desde fuera. Menos problemas también con la administración. Pero bueno, existen, es decir, ahora mismo hay de todo.
L'Associació d'Empreses Tecnològiques de Balears també es queixen de la baixa inversió autonòmica de les illes en R+D+I. Lamenten que el compromís del govern d'arribar al 2% del pressupost autonòmic en ciència, tecnologia i innovació no s'ha materialitzat mai. Celia Mejías és la gerent d'Empreses Tecnològiques GESBIT.
Si les empreses d'aquí pudieran crecer i tuvieran un apoyo que la administración también tuviera esto en cuenta, que, así como apoyan a otras empresas para que no se vayan, pues el talento también hay que retenerlo, ¿no?
Aseguren que actualment se situa en torn del 0,40% del PIB, molt per sota, diuen, de la mitjana espanyola, que és de l'1,5%.
Hi ha incertesa al sector lleter de Mallorca després de l'anunci d'un grup de ramaders mallorquins per adquirir formatges Grimald. Aquesta compra encara no s'ha concretat. Després del tancament de Gamma, es veuen obligats a enviar la seva llet a València. Aquesta inquietud es va fer visible ahir a la Fira de les Vaques de Campos.
Quan es formalitzi la compra de Grimald per part de la família Vanrell, suposarà una producció conjunta de més de 5,5 milions de litres de llet anuals. Son Carbó i Son Bernat sumaran la seva producció, la de les 5 vaqueries vinculades a la formatgeria del Llombards, una notícia que el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, valora de forma molt positiva.
Però l'important és que diu que comptarà en tots els ramaders i que té ganes de rellençar, de llançar aquesta formatgeria emblemàtica i tradicional de l'illa de Mallorca, i nosaltres esperam que, si això és així, és una bona notícia pel sector, perquè d'aquesta manera els ramaders passen a formar part de la cadena de producció.
Tot i això, Miquel Vanrell, propietari de l'explotació, assegura que mantindran l'actual exportació de llet a una empresa de València, juntament amb la finca de Sant Bernat. A la vegada, diu, treballaran per reforçar una estructura més gran i competitiva.
Problemes de transport, però bueno, aquesta gent se va comprometre que volia llet molt de temps i que volia tot el que volguéssim i que dur això en un futur pot anar bé.
Entre les activitats destacades d'enguany, la fira ha acollit la mostra morfològica de vaca frisona o una exhibició per valorar els millors exemplars de raça lletera.
I el batlle de Palma, Jaime Martínez, compareixerà avui a les 12 per explicar el full de ruta de l'Ajuntament pel que fa a l'antiga presó i el seu possible desallotjament. L'Ajuntament havia informat divendres a la gent que hi resideix que durant aquesta setmana es faria el desallotjament. Els interns han demanat més temps per trobar un lloc on anar, 2 mesos en concret.
La gent que hi viu a l'antiga presó demana més temps i en aquest temps demanen poder tenir unes condicions mínimes.
Es ese, pero tenemos una oportunidad, reclamación, puedo dar un poco larga, 2 meses, 3 meses.
Una embarazada. No tenemos ni siquiera un sitio digno para vivir, porque yo tengo que ir a buscar el agua, luz, pues sobrevivimos a base de baterías externas.
Ayuntamiento, sabes, para nosotros aquí, policía, sabes, aquí, pero ahora salir directamente... Això no realmente.
Tot i que la gent d'allà assegura que a poc la gent va sortint i que han passat de 250 aproximadament 100 persones que resideixen dins l'edifici, Metges del Món diu que no té constància que aquesta xifra hagi baixat. És per això que Martín Marió, un president de l'entitat de les Illes, demana no només que es doni més temps per trobar una solució definitiva, sinó que en aquest interval cort col·loqui el manco, aigua, llum i urinaris i que s'entri a recollir tot el fens que hi ha. Assegura que l'Ajuntament té els serveis socials completament col·lapsats.
La realidad es que estas personas no tienen una alternativa, porque la alternativa sería vivir en la calle y a la intemperie. Hay una desproporción absoluta entre el número de personas que necesitan esos recursos y los recursos que ofrece el ayuntamiento, que ya de por sí están copados, están colapsados. Solo hace falta ir a Calardiaca o a Sa Placeta por la noche y ver las personas que se quedan fuera del recurso.
És per això que des de l'ONG els van fer omplir una instància demanant ajuda a l'Ajuntament per trobar una alternativa habitacional. Marion, en nom d'aquesta ONG que presideix, apel·lava, deia, no a l'obligatorietat d'aquesta, sinó a la humanitat de l'equip de Martínez per recol·locar tota aquesta gent. Ara serà l'Ajuntament, avui a les 12, qui haurà de fer la següent passa.
I també avui continua l'Audiència Provincial de les Balears del judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra a cops a la colònia de Sant Jordi l'any 2024. S'enfronta una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. Aquest dilluns declaren els primers testimonis. L'acusat ha demanat declarar el darrer.
Divendres es va constituir el jurat popular i es llegiren els escrits d'acusació. La fiscalia diu que l'home, que vivia amb la mare de la seva exparella, va aprofitar que la dona de 74 anys es trobava tota sola a la seva finca de fora vila per fer-li mal. Va llançar en terra la víctima i presumptament l'hauria mort després de pels cops que li va causar l'acusat i li va pegar durant 15 minuts. A més de la pena de 20 anys, l'acusat s'enfronta a una indemnització de 150.000 euros que haurà d'abonar als familiars d'aquesta dona.
I presó provisional per 2 homes denunciats per violar una turista que hauria estat drogada prèviament. L'agressió sexual va tenir lloc dia 1 de maig a Manacor.
La víctima estava asseguda a una terrassa d'un bar, allà on va conèixer els 2 empresonats. En anar al bany va deixar els 2 homes a la taula, amb les begudes i en tornar i continuar bevent, va començar a sentir-se malament. De manera diferent va explicar els efectes de l'alcohol. Ells s'oferiren per dur-la a l'hotel, s'aturaren en un descampat i allà tots 2 haurien d'abusar d'ella a l'interior del cotxe. Quan va aconseguir fugir, va demanar auxili a la primera casa que va trobar i els veïnats tot d'un alertaren a la policia. Els individus varen ser localitzats i detinguts poc després.
I la Guàrdia Civil fa una crida a tenir cura de carteres i dispositius mòbils per la gran afluència de carteristes a zones turístiques. Afirmen que tant residents com turistes han d'anar alerta.
Apunta que alguns carteristes venen de les Illes coincidint precisament en la temporada alta i són itinerants. Cerquen punts estratègics amb molta acumulació de gent i quan les persones estan més despistades per fer les sostraccions de carteres i dispositius mòbils, que són els objectes més desitjats. Els agents patrullen vestits de paisà per no ser reconeguts a la recerca d'aquests lladres. De fet, aquests darrers dies han estat detingudes diverses persones. Una d'elles s'havia apoderat de 700 euros d'una víctima. Ha ocorregut a Vall de Mossa, el batlle Nadal Torres, explica que aquests controls al municipi són constants.
Estan molt, ja estan fitxats i ja estan allunyats, que no venguin a Vall de Mossa i fan controls, els guàrdies civils l'altre dia feien un control.
I la Policia Nacional ha detingut 11 persones acusades d'assalts patrons de 16 embarcacions irregulars arribades durant el mes d'abril a les Pitiüses. 10 dels detinguts ja han ingressat a la presó.
Tots ells són d'origen algerià i se'ls acusa de delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i d'afavorir la immigració il·legal. En total transportaren 134 migrants, del qual 15 eren menors no acompanyats, i en 4 casos es tracta de llanxes molt ben equipades que funcionaven com a taxis, fent viatges d'anada i de tornada a les costes algerianes, pel qual cobraven, a més, tarifes més altes a les seves víctimes.
I el govern espanyol fa un balanç positiu fins ara del procés de regularització de migrants iniciats dia 16 d'abril. Com ha anunciat la delegació del govern a les Balears, durant les dues primeres setmanes el nombre de sol·licituds va ser de prop de 6.500 a les illes.
El secretari general de la delegació, Rubén Castro, diu que el procés fins ara ha transcorregut amb normalitat.
Se trata de un procedimiento que, gracias al compromiso y al trabajo de los funcionarios públicos, de la Administración del Estado, de Correos también, pero también a los profesionales de otras administraciones que también deben participar en este procedimiento y de entidades colaboradoras, ya sean entidades del tercer sector o también organizaciones sindicales.
Després de les cues durant els primers dies en oficines municipals per intentar aconseguir la documentació necessària, en particular l'informe de vulnerabilitat, dèiem, ha augmentat el nombre d'entitats acreditades per estrangeria que ja poden expedir aquests mateixos certificats.
Estamos enormemente agradecidos a el hecho de no ponerse de perfil y apostar por trabajar en este proceso de regularización. Tenemos ya inscritas 5 entidades del tercer sector en el registro de entidades colaboradoras de extranjería, además de las 2 organizaciones sindicales.
Avui a l'informatiu matí coneixem la tasca d'una d'aquestes entitats sense ànim de lucre. Es tracta de Montición Solidària i, en concret, la seva clínica jurídica, un projecte que ja fa uns anys que costa la justícia a les persones sense recursos. Ara s'ha embolcat amb l'elaboració de certificats de vulnerabilitat per a la regularització.
Els voluntaris són juristes amb una trajectòria reconeguda i ho fan juntament amb joves que estudien a la Universitat de les Illes Balears, a la UIB. A molts els ajuda, diuen, a trobar el sentit a la seva professió. Explica el coordinador d'aquest servei, que és gratuït, i és l'advocat Sebastià Arbós.
Una missió de la nostra feina de dret, que és ajudar-los i donar-los un recolzament jurídic que pels seus mitjans econòmics no podrien. És a dir, m'ho dona doble satisfacció, tant per Fundació com a professional del dret, veure que estudiar dret val la pena perquè i pot servir i ajudar en el teu pròxim.
Precisament a les oficines d'aquesta entitat a Palma tenen a persones com, per exemple, na Lorena. Per ella, aquesta regularització va significar avançar.
Avançar en un proceso que llevamos cada persona con cada situación. ¿Por qué? Porque pues llegamos en una situación en la que en realidad no tenemos nada y no conocemos nada del país. ¿Sí me hago entender? Entonces, tener papeles es como tener un poco más de tranquilidad y de estabilidad, tanto económica como emocional.
Aquests certificats de vulnerabilitat són el que està a l'ordre del dia, precisament per aquest procés regulatori que està duent a terme el govern central, però no només fan això en aquesta ONG. També intenten fer entenedor, d'alguna manera, el llenguatge tan complicat a estones administratiu que hi ha als formularis oficials. El catedràtic de dret civil jubilat, Santiago Cabanillas, que va ser precisament catedràtic de dret a la Universitat d'aquí, a la UIB, també és voluntari d'aquesta clínica jurídica i explicava això.
Yo te reto a que comprendas el formulario X32, que ahora mismo te lo daré, y para una persona que no tiene un conocimiento muy allá del castellano y ninguna formación, es un imposible.
Els primers dies del procés de regularització varen estar marcats per les imatges de les cues de centenars de persones intentant obtenir els certificats de vulnerabilitat a les oficines municipals d'ajuntaments com Palma.
Una circumstància que els voluntaris entenen, perquè fins a la publicació de la normativa definitiva no es va conèixer que es demanaria aquest document.
Y entonces dio ese giro de última hora que ha obligado a ayuntamientos, ONGs, etcétera, a ocuparse de emitir, de comprobar lo que se puede comprobar y emitir los certificados de vulnerabilidad.
Lo normal, desde el momento que se publicó, era que hubiera colas, y aún creo que hay pocas, y la respuesta de los ayuntamientos creo que aún es muy positiva, porque es que era una sorpresa.
I d'aquesta manera, les ONGs que estan acreditades per part d'estrangeria per fer aquest procés han estat crucials, explicaven. Així com ha avançat precisament tot aquest procés per donar una mà a l'administració, han estat imprescindibles. Una vegada els han ajudat a preparar tota aquesta documentació, cada migrant s'encarrega de dur la seva sol·licitud al govern. S'espera que rebin la resposta en qüestió de mesos a Lorena, amb dos fills que treballa fent-ne cases. Quan li demanen per aquests 5 anys que venen, riu perquè no és una cosa que s'hagi pogut plantejar fins a aquest moment.
Bueno, pues la verdad, en medio del proceso nos ha tocado siempre un poco difícil, pues porque hemos empezado a trabajar lo que nos puedan brindar, ¿sí me entiende? Entonces, pues nada, ¿no? Tener de pronto un trabajo un poco más, a ver, más asequible a nuestras necesidades. Poder de pronto descansar un poco más dentro de lo que cabe, pues porque la verdad en este momento trabajamos más duro de lo normal.
L'entitat calcula que casos com aquest n'atén centenars cada setmana.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atem ara la informació dels esports parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que no va poder guanyar la seva quarta Champions consecutiva. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma va perdre la final per 2-0 contra l'Sporting de Portugal i queda així a les portes d'aixecar el seu quart títol europeu després de guanyar les 3 edicions anteriors. Diogo Santos i Alisson, en pròpia porta, marcaren els gols del conjunt portuguès que fan que el conjunt mallorquí sigui ara subcampió d'Europa. Sentim el tècnic Antonio Vadillo i els jugadors Charuto i Piqueras.
La derrota al final, cuando llega un escenario, ¿no? Como en la final de la UEFA y no eres capaz de conseguir el ansiado, ¿no? Hasta la final cuesta mucho llegar hasta aquí, pues cuando consigues ganar, pues evidentemente es un momento difícil, pero tengo que decir que estoy orgulloso de los jugadores, porque hemos dado todo.
Ahora, tócanos levantar, vamos a sufrir mucho ahí durante estas semanas. Es difícil perder una final de Champions.
Cuesta hablar en estos momentos. Estamos muy jodidos, nos hemos vacilado. Y bueno, pues no hemos tenido quizás esa pizca de suerte que nos acompañaba en la otra Champions.
Ara el Palma s'ha de centrar en la Lliga. El conjunt mallorquí jugarà dissabte a Somos, la darrera jornada de la Lliga regular contra el Valdepeñas. En futbol, el Mallorca va aconseguir sumar un punt contra el Villarreal després d'empatar 1-1 a Somos i és ara a 2 punts del descens. Ayoce de penal, al minut 31, va marcar el gol de l'equip groguet i Morici, al minut 47, va ser l'autor del gol mallorquinista. Amb aquest empat, els vermells sumen ara 39 punts. Sentim l'entrenador Martín de Michelis.
Creo que el equipo compitió bárbaro contra un equipo de Champions, que juega bárbaro, que juega bien, que por el momento dominamos. Que es cierto que los chicos no festejaron el empate en el vestuario, recién en el camarín. Estaban amargados, sí. Querían ganar, sí. Querían mayor tranquilidad con 2 puntos más, también. No nos vamos a ir a esconder ni a dejar que pase el tiempo en Getafe.
El pròxim partit dels Ormeis és dimecres, visitant el Getafe, que hi va empatar 0 al camp del Coel, Oviedo. A més, ahir el València va guanyar l'Atlètic Club i ja té 3 punts més que el Mallorca. I quan resten 3 jornades per acabar el curs, el Barça s'ha proclamat campió de Lliga després de guanyar per 2-0 al Real Madrid, amb gols de Rashford i Ferran a la primera part. És la segona Lliga consecutiva de l'equip català i la 29 de la seva història. Sentim Pau Cubarsí.
No, al final, hasta que no eres campeón matemáticamente, pues no te puedes sentir campeón, pero yo creo que el equipo ha hecho un trabajo espectacular con nuestra gente y hemos podido sacar la victoria que vale una liga.
Avui la jornada 35 la tancarà a les 9 del vespre el Rayo Vallecano-Girona i la jornada 36 s'encetarà demà. Més futbol, el play-off d'ascens a Primera Federació, el Poblense i l'Atlètic Balears guanyaren els seus partits. El Poblense va guanyar per 0-1 a Sòria contra el Numància i l'Atlètic Balears va fer una passa de gegant per continuar somiant amb l'ascens després de guanyar 0-3 al Coruixo Gallec. Sentim Òscar Troya, tècnic del Poblense, i Luis Blanco, entrenador de l'Atlètic Balears.
Cuando las distancias entre los equipos son tan cortas, entonces cualquier situación pues, de acierto en el área puede determinar un partido, ¿no? Y yo creo que hoy ese acierto en el área, en la acción del gol, pues determinó el partido a favor nuestro.
Creo que el partido se nos ha puesto muy de cara, porque al final hemos empezado muy bien, hemos conseguido estar acertados, ponernos por delante del marcador, un 0-2. Creo que el equipo ha llevado a la perfección el plan, eso es de estar para estar contentos como entrenador, y lo han sabido llevar a cabo muy bien, así que contentos.
Els partits de tornada jugaran aquest pròxim diumenge a les 12 del matí. En motociclisme, Moto2, Izanguevara va aconseguir la seva primera victòria de la temporada guanyant el Gran Premi de França. El mallorquí va liderar una accidentada cursa de principi a final i és ara segon a la classificació general del Mundial. Sentim Izanguevara.
Súper feliz terminar Le Mans con esta victoria, cerrar un fin de semana increíble consiguiendo la pole ayer y liderando muchas de las sesiones. Entonces, muy feliz por mí, por el equipo, por el trabajo que estamos haciendo. Está dando sus frutos, estamos yendo carrera tras carrera, puntuando en todas.
No li anaren tan bé les coses a Joan Mir en MotoGP. El mallorquí va haver d'abandonar per una caiguda a la volta 20 quan anava en sisena posició. I en pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea varen perdre a la final del Premier Padel d'Uruguai contra Paula José María i Beatriz González per 6-4, 3-6 i 3-6. La menorquina i l'argentina perden així la quarta final consecutiva contra la parella espanyola. En pàdel, posant punt i final a la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, repassam les claus d'aquest dilluns. Avui matí es reprèn l'operatiu per desembarcar i repatriar tots els passatgers del creuer afectat per l'antivirus fondejat a prop del port de Granadilla de Abona, a Tenerife.
Està previst que l'embarcació salpi cap a Rotterdam avui vespre. De moment han sortit de la nau 94 persones i aquest dilluns a rebaixa ho farà la resta, que en són 24.
I continua l'Audiència Provincial de les Balears avui el judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra cops a la colònia de Sant Jordi el 2024.
S'enfronta a una pena de 20 anys de presó per delicte d'assassinat. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular i es llegiren els escrits d'acusació.
I a les 8:45 minuts ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a les Pitiuses. 11 persones han estat detingudes per la Policia Nacional acusades de fer de patrons de 16 embarcacions amb migrants arribats a Eivissa i Formentera el mes d'abril. Carmen Cirés, bon dia.
Bon dia. 10 dels detinguts s'han ingressat a la presó. Se'ls acusa de delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i de afavorir la immigració il·legal. En total transportaren 134 migrants, dels quals 15 eren menors no acompanyats i en 4 casos es tracta de llanxes ben equipades que funcionaven com taxis fent viatges d'anada i tornada a les costes algerianes, unes expedicions per les quals cobraven tarifes més altes a les seves víctimes.
I a Mallorca, a Sulla ja està tot preparat per viure el Firó. Guillem Ortego, bon dia.
Bon dia, és una de les festes més multitudinàries que es viuen a Mallorca, també una de les més sentides, tot i que el simulacre del que es va viure el 1561 és l'hora baixa. A Soia hi ha moviment des de primera hora del matí. El municipi ja està a punt per acollir cristians sarraïns i els col·lectius fan els darrers preparatius.
I a Menorca, el camí de cavall s'ha convertit en un dels grans reclams turístics de l'illa fora de la temporada alta. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Des de la seva obertura pública l'any 2011, al seu voltant ha crescut tot un sector econòmic vinculat al senderisme, al ciclisme i les proves esportives. Precisament l'augment d'usuaris accelera també l'erosió d'alguns trams, cosa que ha fet que les rutes a cavall vagin a menys. Les empreses de turisme actiu reclamen més prevenció i vigilància, mentre que l'Observatori Socioambiental de Menorca alerta també de l'impacte que poden tenir grans volums de visitants sobre un entorn fràgil.
I avui dedicam l'entrevista a un dels temes del dia, la crisi de l'antivirus. Avui es tancarà l'operació per repatriar tots els passatgers del creuer afectat per aquest virus. Desembarcaran la resta de viatgers i està previst que el buc parteixi avui vespre. Per valorar com s'està duent a terme el dispositiu i parlar d'aquesta malaltia de l'antivirus, saludant Clàudia Paredes, professora de la UIB, experta en malalties infeccioses i parasitàries. Bon dia.
Bon dia, què tal?
En plena operació d'evacuació del passatge d'aquest creuer afectat per l'antivirus a aigües de les Canàries, l'especulació i la desinformació creixen. Els passatgers espanyols han començat ja a fer la quarantena, mentre que els viatgers d'altres països no l'hauran de fer de manera obligatòria. Quins són els riscos si aquests passatgers no es confinen?
Bueno, lo que está haciendo realmente, lo que se está haciendo en España es correcto, porque la cuarentena asegura completamente o al menos reduce al mínimo posible el riesgo de transmisión. En otros países es verdad que se toman medidas diferentes, en algunos países sí que están obligándolos, como en Estados Unidos, en otros están confiando un poco en la responsabilidad de las personas. El riesgo realmente hay que recordarlo, es un riesgo bajo, bastante bajo, y las personas que han estado en la embarcación han estado muchos días juntas sin saber que tenían el virus. Y aún así ha habido muy pocos casos, ¿no? Entonces el riesgo es bajo, esperemos que en todos los demás países se tomen medidas y tenemos que confiar también en la responsabilidad de las personas, ¿no? Para confinarse. Sé que en algunos lugares se va a hacer de manera voluntaria, pero entiendo que se están tomando medidas a nivel de vigilancia, a nivel de pruebas de test, a ver si las personas dan positivo a la infección o no. Entonces yo confío en que realmente las medidas sean suficientes, ¿no?, como para controlar la enfermedad.
Uh-huh. La transmissió de l'antivirus no és només per contacte íntim. Com es pot encomanar?
A ver, sí, es verdad que es por contacto muy estrecho. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es confiar un poco en las medidas que se han tomado, que son bastante efectivas para controlar esta infección. Lo que se está haciendo ya, poner a las personas en cuarentena, tenerlas vigiladas, hacer un seguimiento, esto es lo que se tiene que hacer y lo que protege en general a la población. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Pues simplemente estar vigilantes, ¿no? Vigilantes de lo que vaya ocurriendo y estar un poco atentos a cómo prospera a cómo continúa, ¿no?, todo el proceso de transmisión en otros países también, ¿no?
Uh-huh. El brot ha deixat de moment 3 persones mortes i també 5 infectats, 6 infectats confirmats, tenint en compte que la letalitat és del 40%, perquè som davant d'un repte sanitari important.
El reto sanitario está basado precisamente en la gravedad de la infección, ¿no? Estamos hablando de una infección con una tasa de mortalidad bastante elevada, pero como la transmisibilidad es bastante más baja, pues a pesar de la importancia, que es una cosa, no podemos hablar de una gravedad a nivel de pandemia, ¿no? Entonces, la gravedad está basada en eso, ¿no? En que haya mortalidad, si hay casos de infección, una tasa elevada de mortalidad. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas efectivas para poder controlarlo, ¿no? Que es diferente a adelantarnos a una posible pandemia a nivel global.
Uh-huh. Crida l'atenció també el període d'incubació llarg que té aquest virus, que és més de 40 dies. Què vol dir això?
Bueno, los virus se comportan todos de manera diferente, ¿no? Gracias a lo que se sabe ya del antivirus, bueno, se sabe que tiene estos periodos de incubación tan grandes, ¿no? Por lo tanto, a nivel epidemiológico se hace más complicado a veces hacer un seguimiento, una prevención, porque hay mucho, mucho tiempo en los que los pacientes tienen que estar aislados. Esto es lo normal, los virus tienen su biología propia, tienen estos periodos de incubación que pueden ser de pocos días hasta muchas semanas, como en este caso. Entonces, es simplemente tenerlo en cuenta como para poder tomar medidas específicas para el control de este virus, pero es parte de la naturaleza que tienen los diferentes grupos, las diferentes cepas de estos virus.
Uh-huh. Senyora Paredes, aquí a les Illes la consellera de Salut reclamava la setmana passada un protocol específic pels arxipèlags com les Balears davant crisis sanitàries com la de l'antivirus. Què hauríem d'aprendre d'aquesta crisi?
Bueno, yo efectivamente es muy importante tener medidas específicas para cada territorio. Los archipiélagos son territorios particulares, son muy susceptibles a muchas cosas. Tenemos también algunas ventajas como el aislamiento, pero sí que es verdad que protocolos específicos que tengan que ver con las vías de entradas a través de puertos, etcétera, tienen que establecerse para archipiélagos como Baleares. ¿Qué podemos aprender de estos casos, de esta situación? Pues para comenzar, que la colaboración internacional ha sido muy importante, la investigación científica. Sabemos que, por ejemplo, el antivirus tiene estos periodos de incubación tan largos porque ya se han venido investigando en países como Argentina, en Chile, y sabemos también cuáles son los reservorios de la infección gracias también a la investigación científica, ¿no? El ratón colilargo. Entonces, es importante porque esta información nos sirve no solamente para tomar medidas, sino también para adelantarnos, ¿no?, a futuros escenarios. Y ha sido crucial. Además, que se tiene que actuar un poco con conocimiento, ¿no? Gracias a este conocimiento científico se sabe cómo actuar. No a través del miedo, que creo que es una cosa muy importante también de decir. Más que el miedo hay que actuar con conocimiento, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas también más importantes que nos deja esta situación, que esperemos que que passi pront i que no podem oblidar.
Avui es tanca aquesta operació de repatriació de tots els passatgers del creuer afectat per aquest virus. En continuaran pendents del que passi durant aquesta jornada de dilluns, però n'han volgut parlar amb Clàudia Paredes, que és professora de la UIB i dirigeix un grup d'investigació de parasitologia. És experta en malalties infeccioses i parasitàries. Gràcies, senyora Paredes, per haver estat amb nosaltres a IB3 Ràdio avui matí.
Moltes gràcies.
Amb aquesta entrevista hem arribat a les 9:39 minuts. Fem ara una pausa.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem altres qüestions de l'actualitat estatal internacional. I començant pel judici del cas Kitchen, que entra avui a la seva sisena setmana, i ho fa amb l'interrogatori dels darrers testimonis que queden per declarar. Compareixeran agents de policia, així com l'exalt càrrec d'interior, el comissari Juan María Rueda Menéndez.
Aquesta és la darrera fase abans de la fase pericial i s'escoltaran els àudios de l'excomissari de policia José Manuel Villarejo amb l'ex número 2 d'interior, Francisco Martínez. A les gravacions parlaven de l'operació amb el qui va ser tresorer del PP, Luis Bárcenas.
I per les eleccions andaluses, el president del govern, Pedro Sánchez, i el del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, compareixen per donar suport als candidats.
Per la seva banda, Sánchez, des de Cádiz, ha destacat el gran paper que ha tingut la candidata andalusa María Jesús Montero a la gestió del mur de Gibraltar.
Pero si ha habido una hacedora de ese acuerdo es María Jesús Montero, y por eso necesita y también pido el respaldo de la ciudadanía de Cádiz a María Jesús Montero, que ha sido la principal hacedora de este acuerdo histórico favorable para el campo de Gibraltar, para Cádiz, para Andalucía.
I en canvi, Feijóo ha aparegut per criticar el govern central per no demanar perdó per la mort dels guàrdies civils a Huelva.
Los 75.000 guàrdies civils i los 70, casi 80.000 policías nacionales, 150.000 servidores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, seremos sus aliados en la próxima legislatura.
I a Murcia demà es durà a terme el funeral del batlle José Ballesta. L'home de 67 anys moria ahir després de 2 anys en càncer de colon. El seu càrrec l'assumirà de manera provisional Rebeca Pérez.
El consistori ho ha anunciat a través del seu canal de X, que el funeral es durà a terme a la catedral de Múrcia. En concret, la capella estarà oberta de les 10 del matí a les 10 del vespre i queden decretats 3 dies de dol oficial.
I l'activista palestí amb passaport espanyol, Saif Aboukesheh, que va arribar ahir a Barcelona després de ser alliberat per Israel durant la Global Sumut Flotilla.
L'activista ha declarat que ni ell ni cap membre de la flotilla no són cap herois, però sinó que només volen que es conti el que està passant a Palestina en el dia a dia. També ha explicat que aquesta no és la seva tornada definitiva. Fa comptes tornar a Palestina quan pugui.
Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar.
I en la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha considerat com a inacceptable la resposta de l'Iran a la proposta de pau que se'ls va fer. Washington esperava rebre aquesta missiva durant el cap de setmana per decidir si mantenia la treva iniciada dia 8 d'abril.
En paraula, que es pot llegir el seu perfil del mandatari, a Truth Social, l'acord de pau pareix allunyar-se cada dia més, assegura que l'Iran no se'n riurà més del seu país.
I vos parlem ara d'un projecte solidari. Avui vos volem explicar el miracle de Santia Missirà, d'un pont solidari entre Menorca i el Senegal.
Hola, c'est bon? Je m'entends?
Oui?
C'est bon?
És la primera vegada que aquest home senegalès sent i ho fa gràcies a la tasca de Luis Alfonso Gómez. I és que hi ha viatges que es mesuren en quilòmetres i d'altres que es mesuren en el canvi que provoquen en la mirada o l'oïda de qui els rep. Aquesta és la història d'un grup de professionals de les nostres illes que, enrere any, decideixen canviar la comoditat de les seves consultes a Mallorca per la pols i l'esperança del Senegal.
I en el centre d'aquesta xarxa de solidaritat hi trobem el doctor Pablo Mateu, un metge que ha sabut traslladar l'essència de la seva feina com a dentista fins a les zones més remotes del país africà. A més, no és cosa excepcional, és ja una fita al seu calendari. A la taula d'aquestes potes del projecte de Missirà, quan es parla de tornar al so, la paraula la té la figura clau d'Alfonso.
El proceso consiste en que yo recojo los audífonos y, pues, como he dicho, los acondiciono, los limpio, los cambio los tubos, y más o menos veo que funcionan bien y simplemente se los hago.
A banda dels audiòfons, també s'empren ulleres que els fa l'optometrista Marisa, també els adapta a la gent que allà moltes vegades es resol amb una cosa tan senzilla com unes gotes o unes ulleres de sol.
8:45, continua la informació.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia, tot a punt de soia per viure el Firó. El municipi ja està a punt per acollir cristians i sarraïns i els col·lectius fan els darrers preparatius. Tot d'una hi serem en directe per conèixer quin és l'ambient a aquesta hora d'una de les festes més multitudinàries que es viuen a l'illa. Abans, però, volem saber com ens circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment continuem amb trànsit lent i petites retencions a la via Cintura en sentit Andratx, entre la sortida de Can Blau i la sortida del polígon de Son Castelló, com també en sentit aeroport, trobant retencions importants a l'altura de Son Rapiny i la Vileta, fins a la sortida de Sóller per un accident entre dos vehicles. A l'autopista d'Inca, també en sentit Palma, l'enllaç a la via de Cintura, i a SM a 30, en segon cinturó, en sentit Palma, l'arribada a la rotonda del Coll en Rabassa. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly. Ivan López, del control tècnic. Començam.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho acabam de comentar, és una de les festes més multitudinàries que es viuen a l'illa, també una de les més sentides, tot i que el simulacre del que es va viure l'any 1561 és l'hora baixa, soia, hi ha moviment des de primera hora del matí. El municipi ja està a punt per acollir cristians i sarraïns i els col·lectius fan els darrers preparatius. Sense esperar més, i anem en directe, allà és la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí. Solla ja està llest pel gran dia d'avui, el dia del Firó. Avui hem pogut xerrar amb una de les membres del col·lectiu de pageses de Solla, qui ens hi ha explicat què suposa per ella i per tots els sollerics el dia d'avui.
Bé, per jo el Firó és una festa impressionant que se va passant de generació en generació i com que ma mare va ser valenta dona, pues, això, que m'ha inculcat a jo i a la meva germana moltes coses, els sollerics i els funerutxancs... Ho vivim molt per això, perquè ho anem passant i...
Hem pogut parlar també amb el col·lectiu de mares que també mostren el seu entusiasme amb el Firó.
De mort, quasi me podríem vestir de moro, perquè m'agrada molt i, a més, és la nostra festa, que hem de dir. I que no hi hagi ferits. Mort sí, però ferit no.
La jornada arrencarà a les 3:30 a la plaça dels Estiradors amb el toc de les campanes que anunciïn que s'han divisat les naus enemigues. El primer gran enfrontament serà a les 5:30 a la platja de Can Generós i seguirà fins les 10 del vespre. Després del proclam de la victòria es farà el tradicional cant de la Balanguera i així es donarà fi a la festa. Finalment, comentar que des de l'Ajuntament es fa saber que queda prohibida la venda i ús de petards durant la festa per així evitar incidents.
Gràcies, Neus. En directe des de Sóller, un dels punts de més interès en la jornada d'avui, i a banda d'aquesta celebració, més qüestions, perquè Nou Barris de Palma cada vegada és més fàcil topar amb un dels nous parquímetres que l'Ajuntament està instal·lant com a passa prèvia a l'ampliació de la zona blava. En són 166 de nous que eleven el total a 570 dispositius. L'hora s'estendrà a barris com els de Foners, Pere Garau, Plaça de Toros, Bons Aires, Can Redó, Santa Catalina Nord i Esfortí, Serralt, Can Serralta. També a Son Oliva i Son Fortes de Sud, que en principi no figuraven en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, però que s'hi han acabat afegint, i és que la darrera passa serà pintar les línies blaves, que es farà per no embullar just abans de la seva implantació. S'estima que la ciutat de Palma passi de tenir d'aquesta manera 12.000 places d'estacionament regulat a tenir-ne gairebé 26.000 en els pròxims mesos. A barris com es Camp Redó, per exemple, mai n'havien tingut. Es tracta d'una zona que pateix un gran flux de vehicles, sobretot de treballadors que fan feina al centre de la ciutat i que hi aparquen perquè no han de pagar l'estacionament.
Yo trabajo aquí en Escorchador y la verdad, muchos compañeros míos, yo tengo la suerte de vivir aquí cerca, pero muchos compañeros míos viven en las afueras. Y claro, vienen aquí, dejan el coche en esta zona, digamos que ahora es zona blanca. ¿Qué pasa si ahora ponen todo esto zona azul? ¿Cómo vienen con los coches?
Lo que pasa es que aquí hay muchas zonas de gente que va a feina y va a tener fotos, porque aquí hay ministerios y escuelas y tal. Pero bueno, una cosa va compensa a otra, es lo que te estima de esas horas.
Tenemos muchas cafeterías como esta y otros negocios afines y demás, y justamente el público es lo que el habitué, es lo que pasa, no es algo de el vecino de enfrente, del portal de enfrente, no, son más trabajadores que otra cosa.
Aquest fet comporta que els veïnats que hi viuen tinguin poc lloc per aparcar-hi.
Ens podria ajudar per trobar més aparcament, perquè en aquesta zona és molt complicat aparcar.
Me parece bien, la verdad, porque es imposible a veces aquí poder aparcar. Yo he llegado hasta una hora, hora y media. Te vuelves loco.
Em sembla molt difícil, de veritat que molt difícil. A veure, aquí tenim aquí de vora SPAC, després ja hi ha gent aquí comercial.
En la implantació del nou sistema, l'Ajuntament espera descongestionar la zona i permetre l'estacionament prioritari pels residents. Encara no hi ha una data concreta per a l'inici del nou sistema. 8 i 50 minuts, canviant de qüestió, les consignes automàtiques de maletes es multipliquen. Al centre de Palma ja hi operen prop d'una desena d'empreses especialitzades i també negocis híbrids, un servei cada vegada més utilitzat pels turistes que no volen carregar l'equipatge. Ràpid, senzill i completament automatitzat, així funcionen les consignes d'equipatges que s'han multiplicat els darrers anys al centre de ciutat.
És tot un procediment online. Tienes para reservar el clásico calendario con las fechas, pues luego tienes que pagar con una pasarela de pago. A la hora de pagar te llega un correo con tu código personal. Este código te permite introducirlo en el PIN pad de entrada y el mismo código te viene bien para luego ponerlo para abrir tu taquilla personal.
Els propietaris asseguren que la demanda creix, sobretot entre turistes que volen aprofitar les darreres hores a Palma sense haver de carregar les maletes.
El 95% sí, son turistas, que pueden ser españoles, pero no de las islas, o extranjeros directamente, entonces un poco todo el mundo. Sí, estamos funcionando. Nosotros le llevamos dos en Palma de ciudad. Así que, si sigue así, abriremos otro.
Prop de 10 empreses especialitzades nacionals i internacionals ja operen a ciutat, algunes en varis locals, però també han aparegut negocis híbrids que combinen consignes en lloguer de bicicletes, botigues o altres serveis. Més notícies, sancions d'entre 300 i 300.000 euros als veïnats de Campanet que no facin la recollida selectiva de fems com toca. Fa 20 anys que es va implantar el sistema en el municipi, però els darrers anys l'Ajuntament ha detectat que durant l'estiu no funciona correctament. Toni Escanelles, bon dia.
Bon dia. Un fet que s'associa al lloguer vacacional com a principal infractor. Per pal·liar-ho, l'Ajuntament ha modificat l'ordenança municipal incrementant-ne les sancions. Qui no recicli correctament, ho pagarà. Guillem Rosselló, balda de Campanet.
Perquè a través de lloguer vacacional ens hem donat compte que hi ha hagut que se treuen malament els residus. Antes les més lleus, sobretot, anaven de 60 a 300 euros i a partir d'ara han passat de 300 a 1.000 euros, de 1.000 a 5.000 i de 5.000 a 300.000, en funció de que siguin lleus, greus o molt greus.
Cada contribuent de la taxa de fems disposarà de fins a 3 targetes per accedir les 24 hores del dia al punt verd, que estarà vigilat per càmeres de seguretat. Els veïnats troben que és una mesura justa, ja que diuen reciclar ha de ser cosa de tots.
És un pal dia. Després, si fan malament, es poden rebre els que no han de rebre.
amb tot l'Ajuntament ja ha interposat algunes sancions que superen els 300 euros.
D'altra banda, la Guàrdia Civil fa una crida a tenir cura de carteres i dispositius mòbils per la gran afluència de carteristes a zones turístiques. Afirmen que tant residents com turistes han d'anar alerta.
I apunten que alguns carteristes venen a les illes coincidint amb la temporada alta i que són itinerants. Cerquen punts estratègics amb acumulació de gent i quan les persones estan més despistades per fer aprofiten per fer les sostraccions de carteres i de dispositius mòbils que són els objectes més desitjats. Els agents patrullen vestits de paisà per no ser reconeguts a la recerca d'aquesta gent. De fet, aquests darrers dies han estat detingudes diverses persones. Una d'elles s'havia apoderat de 700 euros d'una víctima. Ha ocorregut a Valldemossa i el balde d'allà, Nadal Torres, explica que els controls al municipi són constants.
Estan molts, ja estan fitxats i ja estan allunyats, que no venguin a Valldemossa i fan controls, els guàrdies civils l'altre dia feien un control.
Residents i visitants són conscients que han d'estar alerta i vigilar les seves pertinences. Alguns prenen mesures preventives.
Una senyora le quitaron la cartera de dentro de su bolso que llevaba colgado.
Llevo una mochila que va por dentro. Si me quieren quitar, tienen que romperla, porque nosotros viajamos mucho y sabemos que en todos los sitios está el típico que va al despiste.
I els veïnats dels diferents barris de Palma s'han ajuntat a finalment aquest diumenge per celebrar el Diumenge de l'Àngel, com a homenatge a l'Àngel Custodi, antic patró de la ciutat, i que el maltès va obligar a suspendre quan s'hauria d'haver celebrat el 12 d'abril.
I amb aquest canvi de data també hi ha hagut canvi de lloc per la festa, que ha estat finalment al Parc de Sarriera, en comptes del Castell de Bellva, que és allà on es fa habitualment. Per tot plegat, la Federació d'Associacions de Veïnats, que organitza l'anomenat Diumenge de l'Àngel 2.0.
I amb aquesta informació, amb aquesta celebració que va tenir lloc ahir a Palma, amb el Diumenge de l'Àngel, arribarem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:55 minuts. Anem amb la cultura. La sèrie Adolescència s'ha reafirmat aquesta nit com a la gran guanyadora dels premis BAFTA, els que atorga l'Acadèmia de Televisió Britànica. Ha aconseguit 4 guardons, cosa que consolida aquesta producció de Netflix com una de les més destacades de l'any.
Bon dia, Adolescents. Ha estat la gran guanyadora, però podríem dir que també ho ha estat els Beatles. Els dos protagonistes guardonats, de fet, han fet menció als 4 de Liverpool. Ho ha fet Owen Cooper, el nin protagonista de la sèrie, ara que té 600 anys, i que deixava ben clar que per ell la vida només es necessiten 3 coses per triomfar. Una obsessió, un somni i els Beatles.
In my eyes, I think you only need 3 things to succeed in life. You need 1, an obsession. 2, a dream, and 3, the Beatles. So thank you so much.
També el gran Stephen Graham, que ha aconseguit el guardó per 8 vegades després d'haver estat nominat i no haver-lo aconseguit, i que, recordem, fa de pare en aquesta producció, ha reclamat la importància d'explicar històries humanes a través de la televisió i també, com dèiem, ha fet referència a una de les cançons més mítiques dels Beatles, la que escoltem de fons, Tot el que necessitem, deia fent-hi referència, és amor.
Thank you very much. Good night. God bless. And the kids already said it, but in the words of the Beatles, all we need is love.
Adolescents compta ara mateix en 142 milions de reproduccions i és la segona producció més vista de la història a la plataforma Netflix.
Es parla ara del Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca, que arriba a la seva 28a edició des d'avui i fins dia 17 de maig, consolidat com una de les cites culturals més destacades de les illes. Durant una setmana, Mallorca s'omplirà d'espectacles, de titelles, de teatre d'objectes i arts de carrer, amb propostes per a tots els públics i amb la participació, Sandra Martínez, de companyies locals, estatals i internacionals.
Enguany, el programa inclou 18 espectacles i 2 instal·lacions interactives amb un total de 58 funcions repartides entre Palma, diversos municipis de Mallorca i també una actuació a Menorca. Hi participen 20 companyies, 5 d'elles internacionals procedents de països com França, Portugal o el Regne Unit, en una aposta clara per la diversitat i la qualitat artística. Ho explica la seva organitzadora, Anna Jimeno.
Enguany tindrem un ventall molt divers de manipulacions, des de teatre d'objectes, teatre de figura, targetes de dit, de guà, de fil xeques, de fil tradicional, d'ombres, des de propostes familiars pensades per a nenes i nens a partir de 2 anys, fins a propostes per a un públic jove i adult.
La inauguració oficial tindrà lloc el 14 de maig al Teatre Principal de Palma amb l'obra Viva, una proposta que combina memòria històrica i reflexió social.
I ara és el moment de fer-vos un parell de propostes de caire cultural.
Les cançons del Gavà.
Setmana de Firó a Solla, Mallorca, arriben també els festivals de petit format, però de gran programació. En parlem a la nostra agenda.
I l'encetam, ja ho veus, anem directament a Dijous per abreujar, perquè hi ha molt de material, i són aquests que escolteu, aquests que sentiu, Balena, que arriben juntament amb Nofre Morell a Palma. Serà a Intergalàctic Bar a partir de les 9 de la nit. Presenten el seu disc anomenat Manual de Supervivència i del qual en forma part aquest Totes les cançons. També dijous teniu Eider i Victe al Port Alcúdia, a Sagavina Beach Club, a partir de les 6 de l'hora baixa. Una hora més tard, a Lloret de Vistalegre, Arno As Quartet a Son Bauló i també Los Peligrosos Gentlemen al Blue Jazz Club de Palma, que es troba a l'Hotel Saratoga. Això ja a les 10 de la nit. Dèiem tot això dijous, però divendres...
Porque los chicos no lloran.
Una opció ben interessant és anar al Gremi a la Sala Zero, que programen, que és un gust, a la nit de divendres, al Fridays I'm in Love, i a ni més ni manco que Paula Cups, que actuarà després de Laura Pellicer.
Porque te escribo por la tarde y no contestas, y luego con la cuarta copa me quieres llamar. Porque te haces el duro con todos tus amigos, si luego quieres que te cuide como tu mamá.
Són ara les 9 del matí, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns, unes notícies que passen per una darrera hora de la crisi de l'antivirus. Dona positiu una segona persona que viatjava en el creuer i ja s'eleva a 2 el nombre de passatgers contagiats. Són una francesa i un estatunidenc, formen part del grup de 94 persones que varen desembarcar i repatriar ahir. Una informació que hem sabut precisament el dia en què es reprèn l'operatiu. Està previst que avui vespre parteixi de Tenerife, ja sense els viatgers ni una part de la tripulació al vaixell.
A Espanya, la dona hospitalitzada a Alacant per haver coincidit en un avió amb una de les víctimes ha donat negatiu en la segona PCR. La de Barcelona també ha donat negatiu, en aquest cas, però, en la primera prova. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que en fan seguiment.
Nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR.